Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. La reforma del sistema de finançament autonòmic, les polítiques d'habitatge i la gestió de la immigració han centrat la conferència de presidents autonòmics que s'ha celebrat aquest matí a Barcelona. El president de la Generalitat, Salvador Illa, compareix a hores d'ara en roda de premsa per explicar com ha anat tot plegat. Avui ha fet una defensa de les llengües cooficials, mentre que Pedro Sánchez, que ha centrat part del seu discurs en l'habitatge, ha confirmat que esgotarà la legislatura davant les demandes dels populars perquè convoqui eleccions anticipades. Els escoltem tots dos.
El català és una llengua oberta, és una invitació a conèixer-la, a disfrutar-la, a gaudir-la, a viure-la, a compartir-la, a aprendre-la, a usar-la, i crec que és un símbol, un gest, una expressió de la pluralitat, de la realitat del nostre país, el que puguem en aquesta conferència de presidents usar les llengües oficials. Entendre això és entendre Espanya.
Estamos proponiendo a las comunidades autónomas el triplicar esos recursos por parte del gobierno de España. 7.000 millones de euros para los próximos 5 años. Y además estamos proponiendo el que el gobierno de España financie el 60% de esa construcción, una apuesta que beneficia al conjunto de ciudadanos y ciudadanas con independencia de lo que voten cada vez que hay comicios en nuestro país, y por tanto yo espero y apelo a esa responsabilidad compartida, a ese sentido de país que tenemos todos los presidentes y presidentas para esta conferencia.
A l'espera de saber quines conclusions en treuen cadascun dels presidents i també el president del govern espanyol, la trobada ha estat marcada per la tensió amb els presidents del Partit Popular, especialment amb la de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que ha abandonat la conferència tan bon punt al lehendakari, ha pres la paraula en euskera i també ha protagonitzat una topada amb la ministra de Sanitat, Mònica García. I la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència, que conclou que el Banc Sabadell no és un operador imprescindible a Catalunya i que les pimes tenen alternatives de finançament amb entitats mitjanes i petites. Competència ha publicat avui l'informe detallat amb els arguments per autoritzar l'OPA del BBVA. I la consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha remarcat que Catalunya és la comunitat autònoma amb més banderes blaves a l'Estat, ho ha dit, durant el lliurament del distintiu internacional que premia les platges i ports que compleixen els criteris d'excel·lència en la qualitat de l'aigua, la gestió ambiental i la seguretat en els serveis. Aquest 2025 l'han rebut 101 platges, 23 ports esportius, que representen el 22% de les banderes que hi ha a tot l'Estat. És tot de moment. Tornem amb més notícies en xarxa.
Quatre i tres minuts. Comença el Connectats.
Connectats amb Carme Reverte.
Molt bona tarda, salutacions i benvinguts al magazín de tarda de la xarxa, el Connectats de l'àrea metropolitana de Barcelona. Programa que fem i que podeu seguir a través de Ràdio Sant Cugat, Ràdio Sabadell, la Municipal de Terrassa, el Prat Ràdio, Ràdio Ciutat de Badalona i Ràdio Castellà. Una salutació de part de tot l'equip conduït a la part tècnica per Roc Casas i de qui us parla, Carme Reverte. Avui és divendres 6 de juny i volem saber quin temps ens espera aquesta tarda. Lluís Mi Pérez.
Bon dia, un ambient molt xafogós el que estem sentint aquest divendres i una bona mostra són les temperatures actuals, acompanyades també d'un sol que pica en molts casos i d'una humitat que és elevada. Arran de mar la temperatura no ha de passar gaire dels 25 graus, però en canvi amb més xafogor encara i ja cap a les comarques interiors, bàsicament les del Pla de Lleida, avui arribarem als 30-32 graus de temperatura màxima, això a l'ombra, per tant al sol hi haurem d'afegir alguns graus més. Sempre ja diem amb pocs núvols, els que hi havia aquest matí s'han anat trencant, en queden alguns derrapats a la costa que es van formant i desfent d'una forma intermitent, i també molts núvols prims que van deixant el sol tèrbol, van arribant des de les comarques de Ponent. Però igualment de pluges no n'esperem, tot i que aquesta propera nit i matinada sí que hi haurà algun ruixat al Pirineu Lleidatà. Al llarg del cap de setmana continuarà la xafogor, sobretot demà, i demà a la tarda amb algun xàfec entre el Ripollès i la Garrotxa, molt poca cosa. Us seguirem a la xarxa.
Avui al Connectats parlarem del projecte d'un grup d'estudiants de la UIC per al diagnòstic precoç de l'ELA. En parlarem amb dues de les líders d'aquest equip, l'Estel Gubianes i l'Estel Massip. Acabarem aquesta primera hora amb la tertúlia ciutadana per analitzar el canvi en la consideració de les faltes ortogràfiques a les proves de selectivitat i els possibles perills d'alguns grups de WhatsApp. A partir de les 5 coneixerem els trabucaires de Sant Cugat a través de Jordi Castro, membre de l'entitat. Continuarem amb les reflexions de la psicòloga Lara Weinberg, perquè aprofitem l'estiu per reconnectar amb nosaltres mateixos i repassarem les estrenes cinematogràfiques com cada divendres, però a més, abans de marxar, repassarem l'agenda del Connectats. Tot això i més, des d'ara i fins a les 6 de la tarda, a la vostra emissora local. Connectats? Comencem!
Connectats amb Carme Reverte.
Bona tarda, l'Ajuntament.
A les 4 i gairebé 7 minuts ens posem al dia. Ho fem amb la ronda d'actualitat, que un dia més obrim per Terrassa. Sergi Estapé, bona tarda.
Bona tarda. L'Ajuntament de Terrassa va presentar la programació de la Festa Major d'enguany, que, com sempre, estarà farcida de cultura popular i música, a més d'una gran varietat de propostes per tota la ciutadania, on també destaca l'esport. Aquest any el pregoner serà el bomber Xavi Casas, impulsor de la iniciativa Els bombers t'acompanyen a donar sang. Pel que fa al panel, portarà la colla dels gegantins de Terrassa, mentre que la penya barcelonista 1900 portarà els bordons. Hi haurà un total de 340 activitats que començaran divendres 4 de juliol amb la baixada del drac i la descoberta del Cap Gros i que s'estendran fins dimecres dia 9 amb el Castell de Focs. De la programació musical destaquen els noms de Miqui Núñez, Reu Dami, Doctor Prats, La Fúmiga i Chambao. També els de cantores de Hispalis, de Callaos, entre molt d'altres, i l'aposta pel talent terrassenc que estarà present en molts dels escenaris. La festa està plenament consolidada i les novetats són poques, però n'hi ha d'importants. Per exemple, els actes protocolaris de diumenge al matí s'avançaran mitja hora per poder acabar abans del migdia. Una altra de les novetats és la incorporació de l'amfiteatre al Parc de Sant Jordi, que acollirà espectacles de petit format i cinema a la fresca.
Gràcies, Sergi. Seguim per Sabadell. Júlia Ramon, bona tarda.
Bona tarda. L'Ajuntament de Sabadell insisteix que està prenent mesures al Ripoll després que fa uns dies les entitats ecologistes de la ciutat denunciessin abocaments d'aigües residuals industrials al riu. La regidora de Transició Ecològica, Sílvia García, ha dit que totes les accions s'han explicat aquesta setmana en el marc d'una trobada de la Taula del Rodal.
Com vam explicar a la Taula del Rodal, l'Ajuntament ha estat fent inspeccions en aquest espai i hem traslladat els informes a l'Agència Catalana de l'Aigua, que és l'organisme competent en aquesta matèria i qui té la capacitat de sancionar si fos el cas. D'altra banda, volem recordar que també actuem de manera proactiva per naturalitzar l'espai del riu Ripoll. En aquest sentit, fa temps que estem treballant per millorar l'acció d'aquest sobreeixidor, tal com s'ha fet recentment amb Sant Vicent de Jonqueres.
La plataforma en defensa del riu Ripoll, però, sosté que durant la reunió no es va poder explicar exactament què s'hi havia fet. Segons ha explicat l'entitat, del consistori ha actuat als sobreeixidors amb la col·locació de malles per retenir residus sòlids i alhora ha tapiat el col·lector per on suposadament sortia l'aigua tenyida.
Gràcies, Júlia. I ara anem fins al litoral. Badalona, Anna Clara, bona tarda.
Molt bona tarda. Compte enrere per transformar Francesc Layret en un eix verd. Les obres estan previstes pel darrer trimestre de l'any i l'Ajuntament de Badalona ha presentat aquest dijous el projecte de transformació urbana del centre de la ciutat, que inclou la remodelació integral del carrer Francesc Layret, la Via Augusta i la plaça de la Vila. L'alcalde Xavier García Albiol ha destacat que Badalona s'obre a un nou model de ciutat, fent un gran bulevard que competirà, diu, amb grans ciutats d'Europa.
Ens obrim a un nou model de ciutat. Badalona passa a tindre doncs un gran centre de la ciutat a l'alçada de les grans ciutats, ja no catalanes o espanyoles, sinó a nivell d'Europa.
El projecte dirigit pel consistori, però treballat conjuntament amb veïns i comerciants, inclourà a Francesc Layret una nova distribució d'espais de mobiliari urbà, vegetació i sistemes de drenatge sostenibles. Les obres, amb una inversió inicial de 5,1 milions d'euros, començaran el proper trimestre i tindran una durada total de 14 mesos. S'executaran en tres fases per minimitzar l'impacte en el comerç, aturant-les durant la campanya de Nadal. Tant l'Associació de Veïns del Centre com els comerciants de Bada Centre admeten que, malgrat les molèsties que ocasionaran les obres, celebren que es faci realitat la transformació del barri. L'última fase de les obres afectarà la Via Augusta, on s'eixamplarà el carril esquerre per garantir el pas dels autobusos, i també es farà una reforma integral de la plaça de l'Assemblea de Catalunya. Aquesta actuació, amb un pressupost d'1,9 milions d'euros, mantindrà el pas del transport públic pel centre per evitar que els veïns perdin parades de bus.
Gràcies, Anna. Seguim encara al litoral, però des del Prat de Llobregat ara ens informa Ivan Conde. Bona tarda.
El govern de la Generalitat presentarà abans de l'estiu una proposta d'ampliació de l'aeroport del Prat elaborada per un comitè tècnic format pel Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible, AENA, i el mateix govern de la Generalitat. Així ho va assegurar ahir el conseller de Presidència, Albert Dalmau, en declaracions a Aquí Catalunya de Cadena SER, que aquest matí ha corroborat el president de la Generalitat, Salvador Illa, en declaracions al Món RAC1.
En les properes setmanes tindrem notícia del contingut d'aquest treball. Nosaltres hem dit que abans de l'estiu ens agradaria tenir aquest tema resolt, i en aquest calendari treballo jo. No? Ara m'ha de permetre que, en fi, fins que no tingui damunt de la meva taula la proposta de la comissió tècnica, l'hagi pogut elaborar, doncs no em pugui pronunciar més en aquest sentit.
A l'espera de la proposta concreta, l'alcaldessa del Prat, Alba Bou, al programa Contrasenyes d'aquesta casa, ha afirmat que l'Ajuntament està millor preparat i que porta temps contemplant una àmplia varietat de possibles camins per defensar-se, incloent-hi el vessant jurídic.
Estem absolutament convençudes que no es podrà fer, bàsicament perquè les normatives europees i, a més, el sentit comú europeu no va cap a ampliem aeroports. El transport del futur no serà el transport aeri.
Per a Bou, qualsevol proposta d'ampliació aeroportuària xoca de manera frontal amb les directrius de la Unió Europea i és incoherent amb el que ha de ser el futur del transport de persones, tant a nivell local com internacional.
Gràcies, Ivan. I ara, pel que respecta a l'actualitat de Castellà, ens informa Guillem Plans. Bona tarda.
Hola, bona tarda. El castellarenc David Sánchez continua el periple en competició a bord de l'Orana, un vaixell patronejat per Jordi Saragossa, amb el qual van aconseguir una tercera posició en el 52è trofeu de vela Conde de Godó, una competició disputada a la costa barcelonina i organitzada per Reial Club Nàutic de Barcelona. Aquest tercer esglaó en el podi no acaba de deixar content a l'equip, que volia optar com a mínim al segon lloc. El nou projecte ara és participar a l'Altea, una competició europea, un nou repte després d'haver-ho fet en el Campionat del Món a Barcelona el 2023. Sánchez es troba immers en la recerca de mecenatge i patrocinis per competir en l'europeu amb certes garanties.
Gràcies, Guillem. I abans de marxar, un repàs a l'actualitat de Sant Cugat, Sara Vella.
La Barcelona Innovation Valley Alliance, o VIVA, ha acordat impulsar un espai d'acceleració empresarial al municipi amb l'objectiu de doblar les startups de Sant Cugat de cara al 2030, passant de les 88 actuals a un total de 180, així com desplegar més de 20.000 metres quadrats d'infraestructura. El projecte aposta per un model de hub distribuït amb laboratoris especialitzats en àmbits com la salut, la biotecnologia, la sostenibilitat o els serveis financers. L'anunci es va fer el passat dijous durant el segon Consell General de VIVA, que es va celebrar amb la participació de més de 30 entitats impulsores a les instal·lacions d'HPE a Sant Cugat. Aquest espai d'acceleració empresarial ha estat dissenyat conjuntament per Tech Barcelona, Roca Salvatella i l'Ajuntament, i està inspirat en altres experiències globals com les de SIC als Estats Units, Station F a França, Maria 01 a Finlàndia, i el model combinarà infraestructura física amb una plataforma digital per connectar actors més enllà dels límits geogràfics.
A la tarda, connecta't a l'actualitat de la teva ciutat. Teatre, literatura, ciència, música i molt més. El magazín de tarda que uneix milers de veus. De dilluns a divendres, connectats.
La recerca científica és clau per millorar el pronòstic i el diagnòstic de moltes malalties. Precisament amb aquest objectiu, un grup d'estudiants de la Universitat Internacional de Catalunya ha format un equip per participar en IGEM 2025, la competició de biologia sintètica més important del món, amb un projecte que se centra en el desenvolupament d'un biosensor diagnòstic per a la detecció precoç de l'esclerosi lateral amiotròfica, l'ELA, utilitzant biologia sintètica. Amb algunes de les responsables d'aquest equip de treball ha parlat la nostra companya Alba Triadó. Les nostres convidades, Estel Gubianes i Estel Massip.
Vosaltres sou estudiants del grau en Ciències Biomèdiques del campus de la UIC que tenim aquí a Sant Cugat.
Exacte.
Expliqueu-nos una mica, per la nostra audiència, perquè s'ubiquin una mica en el tema, quines són les disciplines que vosaltres treballeu i poseu-nos algun exemple de l'objecte del vostre estudi, perquè...
Bueno, ja des del campus de Sant Cugat, ja sabem que la UIC està tant a Barcelona com a Sant Cugat, predomina tot el sector més mèdic i educació. Llavors, en el nostre cas, que és Ciències Biomèdiques, tractes molta medicina, per entendre'ns, perquè hem de saber correctament com funciona el nostre cos i quan no funciona bé, per què funciona, però no anem tant al tema mèdic, no? La gent es pensa, biomedicina, puc fer medicina? Home, no del tot, no? Perquè directament no tractaràs amb un pacient, però nosaltres més anem més a dins del cos, no? A les cèl·lules. Com funcionen, quin metabolisme tenen, per què funcionen així, amb el cas més típic, que segur que tothom li sona, no? El càncer, què passa amb el càncer, per què és tan difícil tractar-lo, perquè la ciència està evolucionant, està anant superbé, però com que encara no l'estem solucionant del tot, no? Llavors, una miqueta, tractem assignatures del caire molt mèdic, des de biologies moleculars, bioquímica, no? També s'ha de saber com funciona a nivell químic totes les rutes metabòliques que té el nostre organisme, però també ens donen pinzellades perquè et donen l'opció de fer com mencions, vale? Tu pots sortir amb la carrera de biomedicina i menciona empresa o menciona investigació i això, però abans d'obligar-te a escollir també s'encarreguen de donar-te aquest caire de la informació de, abans que decideixis, jo t'he fet una assignatura durant un semestre on tu t'has pogut impregnar, posar-te dins d'aquest ecosistema per poder dir, pues mira, a mi l'empresa m'agrada o a mi m'agrada més la investigació. Realment no et podem parlar molt d'empresa perquè l'Estel i jo en aquest cas anem molt a
la investigació.
A la investigació, exacte. Però bueno, també hi ha companys que prefereixen estar més al costat empresarial, donant tot suport i seguiment a startups, a tema propietat intel·lectual, no? Perquè nosaltres estem al laboratori, però això quan es porta fora també té un seguit i s'ha de tractar perquè no hi hagin problemes.
Heu decidit formar un equip per participar a l'IGEM 2025, ho dèiem, és la competició de biologia sintètica més important del món. Expliquem-nos exactament què és l'IGEM i per què vau decidir participar-hi, i després us preguntaré què és la biologia sintètica i vale. Així ens queda a tots clar.
Jo, si l'Estela em permet, explico una miqueta què és l'IGEM i a tu ja et deixo el que és la biologia sintètica. No, realment, IGEM és una competició que realment es necessita perquè és el que dèiem, no? La investigació com a tal de poder-te dedicar és un cop has acabat la carrera i és com que surts amb molts coneixements però et posen de cop, per molt que hagis fet pràctiques, que la UIC fomenta molt fer pràctiques al laboratori, extracurriculars també, però clar, dius, ostres, ara estic aquí sola enmig de científics, què faig, no? Llavors, IGEM el que et deixa és una miqueta agafar les rendes de la pròpia investigació i dir, fes el que vulguis, perquè et deixen fer des d'una barra de pintar llavis fins curar el càncer, vale? És per entendre'ns el ventall d'opcions que tens. Exacte. Però sempre, l'única condició és que sempre has de fer biologia sintètica. Llavors, IGEM el que fa és una competició d'arreu del món, de fet és la més important i més gran a nivell mundial a nivell de biologia sintètica, on tu has de presentar la teva universitat. Llavors et trobes en un entorn totalment internacional, que et venen universitats de Xina, competeixes amb les pròpies d'Oxford, Cambridge, o sigui, hi ha nivell.
Perquè això va ser una iniciativa del MIT, oi, si no m'equivoco?
Exacte, molt bé. Va créixer allà, va néixer allà, ara ja després del Covid la seu s'ha quedat més a París. Llavors, bueno, ens hauria agradat poder anar a Massachusetts, però bueno, el tenim a París, que és una miqueta més a prop, però l'ambient que genera és exactament el mateix i t'ajuda a la investigació que tu decideixis fer, que és la que vulguis, durant un any, la portes en un context on hi ha professionals, hi ha inversors, hi ha gent que de veritat entén, llavors sobretot aquest feedback que et puguin donar, ja deixant de banda que guanyis o no, no? Però l'opció que et donen de...
Et crea un entorn molt propici, no?
Exacte.
A fer aquestes investigacions.
Sí, sí.
Estel, què és la biologia sintètica?
Doncs la biologia sintètica és agafar un organisme i modificar-lo per fer alguna cosa que a tu t'interessi, que tu vulguis. És molt ampli, pots fer des de que canvi de color a que canvi la manera en com actua. Bàsicament és això.
D'acord. És perquè tothom es pugui fer una idea de què es fa. Qui forma part del vostre equip? Vosaltres sou les dues líders, però teniu un equip multidisciplinari molt ampli.
Exacte.
Què hi trobem al vostre equip de l'AIGEM?
Doncs som 12 membres, des de primer curs fins a quart curs, de graus de biomedicina, predomina, però també hi ha gent de bioenginyeria i també tenim una persona de publicitat i relacions públiques, que és qui porta més les xarxes i ens ajuda moltíssim, també.
Clar, és que s'ha de fer difusió de la feina
sí,
que es fa, no?
Sí, totalment, totalment.
I quins són els reptes que teniu per liderar aquest equip disciplinar? Perquè al final vosaltres sou gent jove, ho deveu tenir, no? Uns 19-20 anys, suposo, esteu a segon.
Jo tinc 20, jo segon i ja tercer.
Segon, tercer de carrera. El repte de començar a emprendre, a investigar i, a més, coordinar un equip de 12 persones, què és el més complicat?
A mi, personalment, jo crec que l'Estel segur que copia les paraules, però personalment el que més costa és... tens objectius, perquè al final treballes amb objectius, però també tens altres coses que complir, o sigui, per molt que estiguem fent aquest projecte, que per nosaltres és bastant prioritari, no? Perquè saps que has d'anar a París, saps que ho has d'explicar i no vols fer una cosa mal feta, vols fer una investigació amb cap i peus, però també t'has de treure la carrera. Uh-huh. També has d'estar present a casa o has d'estar present amb els amics, llavors una miqueta és compaginar, que ja ens ho portem bastant bé, però poder estar tot arreu i estar-hi bé. Però sobretot arribar
no
a la investigació.
No, no descuidar el grau en detriment de la investigació ni viceversa. Suposo que aquest equilibri ha de ser complicat. L'any passat, si no m'equivoco, van participar uns 400 equips a l'AIGEM. Enguany les xifres són semblants, potser?
Una miqueta més, crec, si no m'equivoco.
Teniu més competidors, fins i tot.
Sí, sí, sí. Bueno, però tenim més competidors, però més a nivell estatal, que seria Espanya, som superpocs equips, som 4 o 5. Llavors, el resò que es pot fer ja a la pròpia casa, a nivell universitari també a Catalunya, ja serà suficient. Tot i que anant allà, la UIC és la primera vegada que hi va, les males llengües ens diuen que la L encara no s'ha fet tampoc a la competició, llavors... empremta, jo crec que deixarem. Per bé, per malament no, però per bé segur.
Participeu, de fet, en aquesta competició desenvolupant un biosensor diagnòstic per la detecció precoç de l'esclerosi lateral amiotròfica, la L, ara ho dèieu. En què consisteix exactament el vostre projecte, que es diu AllSense?
Exacte.
Sí, doncs, bàsicament nosaltres hem agafat un biosensor, un biomarcador que està en sang, i el que farem és dissenyar un aptàmer que es diu que el reconegui i llavors, òbviament, a AIGEM hem de portar una prova de concepte. No s'espera que obtinguem tot el projecte com a tal fet fins al final.
És un procés, oi?
Exacte, és un procés molt llarg. Llavors, el nostre objectiu per arribar a AIGEM és doncs, fer aquesta primera prova de concepte. El biomarcador es detecta, el aconseguim detectar amb color, fluorescència, el que sigui, i això és el que portaríem. Llavors ja la idea és poder continuar i també fer com un panell amb més d'un biomarcador.
D'acord. Expliquem breument què és la L perquè la gent sàpiga per què és tan important que estigueu justament investigant per aquesta detecció precoç.
I tant. Mira, ara mateix amb la L, si surts al carrer, jo crec que si es pregunta què és la L, igual la gent no t'ho podrà definir a nivell científic, però saber que existeix...
A tothom li sona, eh?
Exacte, perquè s'ha fet un treball molt des de darrere gràcies a l'UNTUE i la resta de fundacions, que llavors també això s'agraeix. Tot i així, segueix sent una malaltia bastant poc tractada, però també té relació amb la complexitat que té. Vale?
La malaltia de les mil cares, de
exacte,
fet, li diuen, eh?
Exacte. Llavors, què passa? Que la L, bàsicament, és que les neurones, per certs motius que ara pues, no fa falta expliques, només que es creïn la idea, no? Les neurones es comencen a morir. Llavors, clar... tens uns símptomes que coincideixen, és una malaltia neurodegenerativa, llavors són símptomes els principals que apareixen que es comparteixen amb altres malalties neurodegeneratives. I el principal problema que té la L, i que és el que nosaltres volem fer més, volem ajudar més i volem que es millori el context, és pots estar des d'un a tres anys en tardar a tenir un diagnòstic, perquè no té un diagnòstic clar, no és com el colesterol, no? Que et fan una analítica i et diuen, mira, aquests són els paràmetres, tu estàs a tant, doncs tens colesterol, o no, o tal pastilla, això no passa. Llavors et comencen a descartar, doncs no tens Parkinson. Home, que igual els símptomes no, bueno, però s'ha de descartar. Llavors, el problema és que després d'aquests tres anys, que la majoria juguen en torn als dos o tres anys de diagnòstic, clar, el diagnòstic es dona tard, i el pacient no cede, per entendre'ns, perdoneu per passar-me al castellà, però no millora.
La malaltia segueix avançant.
Exacte. Llavors aquest és el problema, que la L ara mateix té 450.000 afectats i té un cost de 50.000 euros, però no a nivell estatal, a nivell del propi pacient, totes les proves, el seguit d'un cop tens la malaltia i ja li afegeixes que no tens un tractament, clar. Només hi ha dos medicaments aprovats a nivell regulatori, però que tampoc són com definitius, a dir, jo sé que te'ls prens i allargaràs la teva vida 6-7 anys. No, és que es tracta d'allargar-te-la uns mesos. Llavors nosaltres afegint el projecte d'Alsens, que Alsens, per qui no ho sàpiga, és com L, però en anglès, llavors mm-hmm. és detectant la L, intentem que aquest diagnòstic es pugui fer abans, llavors jugues amb abans tractes, abans millores una miqueta, i inclús pots seguir una miqueta com vagi aquest tractament, no? I puc dir, mira, posa'm aquest tractament, estàs anant bé, estàs igual o estàs anant pitjor. Llavors una miqueta és personalitzar molt més el pacient i poder-lo ajudar molt més.
Ara ho explicaves, Estel, més enllà d'aquest diagnòstic precoç, té altres beneficis detectar la L en aquests estadis primerencs, perquè possiblement la malaltia no ha avançat tant, i per tant podeu ajudar els pacients a alentir, a tractar millor amb les eines que hi ha ara per ara, i que esperem que en un futur siguin moltes més, aquesta malaltia.
I inclús a trobar tractament, perquè moltes vegades en el desenvolupament clínic s'ha de fer una selecció de pacients, no? I és el que passa amb l'Alzheimer. Tu vols trobar un tractament per l'Alzheimer, però arribaràs a tractar amb pacients d'Alzheimer. Llavors, si l'Alzheimer es dona tard, com el selecciones? Llavors aquest és el problema principal. No és que no puguin haver-hi medicaments, sinó que un dels problemes també principals és que tampoc pots practicar amb aquests medicaments en pacients reals. És el que passa amb la ILA, que es tarda tant en diagnosticar, que llavors aquella via molecular afectada, o sigui, com si fossin fletxites, vale? Amb tots aquests passos ja estan molt avançats, igual el teu tractament aniria en els passos principals i ja va estar. Llavors ajudaries en el que diem l'escreening, llavors indirectament estem ajudant també, o esperem ajudar a que pugui haver-hi una millor selecció de pacients i, per tant, més opció de tractaments.
I què us va dur a triar, focalitzar-vos en la L i no en una altra malaltia, el càncer o qualsevol altra?
Doncs la veritat que va ser un procés llarg de decidir quina malaltia fèiem. Teníem bastantes idees. Sí que és veritat que hi ha membres de l'equip que tenen coneguts amb ELO, i al final va ser teníem quatre idees i ens vam sentar i vam dir, vale, a veure, què fem? I vam pensar-ho fredament i vam dir, ostres, tirar per l'ELO és tirar per algo que no està fet, que també és algo important, perquè potser si haguéssim tirat per càncer, que hi ha moltíssima investigació i és supernecessària, però també és un camp que està més vist ja. Llavors vam dir, home, doncs tirem per alguna cosa que hi ha poc i que podem, doncs, mira, no sé, descobrir, també aprendre.
Portar el vostre granet de sorra, no? Més
sí,
a més,
exacte.
Suposo, en tot plegat. En quina fase us trobeu ara del projecte i quines són els següents passos a seguir fins a arribar a la final de París, que crec que és a l'octubre?
Finals d'octubre.
No? Ara em dèieu, estem sí, sí. en aquesta fase inicial, no? Com avançarà el projecte? Quin calendari teniu?
Doncs mira, just ara a l'estiu farem tota la part experimental del projecte, ja està bastant definit tot, i s'acabarà doncs setembre-octubre, si tot va bé. Sí que és veritat que a part de la part d'investigació, que òbviament és la part que més pes té i és més important, s'estan fent altres iniciatives que ja s'han començat i duraran fins la presentació a la final. També estem fent com activitats d'educació per donar a conèixer què és la L i educar, doncs, tenim dos públics principals que són com nens petits i gent gran.
Mira, aprofitem i ens ho expliques, Estel.
Perfecte.
El dia 21 de juny és el Dia Internacional de la L i el vostre projecte, més enllà de treballar en aquest biosensor, també és organitzar activitats, no?, per divulgar què és aquesta malaltia, per recaptar fons, suposo, per aquesta investigació, sí, perquè ja sabem que la ciència sense
sí.
diners no pot existir.
No.
Expliqueu-nos tot el que teniu preparat.
Doncs mira, des de l'equip d'educació, des de la part de tirant cap a nens de primària, ara el juny i segurament al setembre farem activitats amb escoles per donar a conèixer doncs, què és la L i què és la biologia sintètica. Just la setmana que ve, el 10, fem un taller a Granollers, a la llibreria La Gralla, que és un dels nostres col·laboradors que ens està ajudant bastant, la veritat, s'ha d'agrair. I després també, per enfocar més a la gent gran, estem dissenyant un joc de taula per aprendre doncs, què és AIGEM, què és la L, i que, òbviament, què és la biologia sintètica també, i el farem, i doncs, també la idea és doncs, anar a casar els d'avis perquè puguin jugar i aprendre.
Doncs ho celebrem, us desitgem moltíssima sort, que aquesta investigació segueixi endavant i que vagi superbé a l'AIGEM aquest 2025. I ens agrada molt comptar amb veus joves i de dones que es dediquen a la ciència i que serviu d'exemple a moltes nenes que ens puguin estar escoltant, perquè ens falten dones al món de la ciència, de la tecnologia, de la medicina... perquè està clar que som igual de vàlides que els homes.
I tant.
Estel Goyanes, Estel Pansy, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos.
Merci.
A la tarda, no et desconnectis. A la teva ràdio local, connectats. Can't touch this. Can't touch this.
Connectats amb Carme Rebés.
Connectats, una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona.
Passen 2 minuts de 4:45 de la tarda. Temps per obrir aquesta finestra a l'opinió, la tertúlia a tres bandes. Avui la compartirem amb la Maribel Cayuelas, que és excap de protocol de l'Ajuntament de Sant Cugat, i la tenim via telefònica. Maribel, bona tarda.
Hola, bona tarda.
També saludem a Lluís García, que és president de l'agrupació fotogràfica del Prat. Lluís, molt bona tarda.
Molt bona tarda.
I la Georgia Mainou, que és autònoma, i la tenim a Sabadell. Georgia, bona tarda. Georgia, bona tarda.
Es va tallant.
Ah, es va tallant. Deu ser que sí. Hem agafat una línia una mica dolenta, si fa una mica de sorollet.
Et sento fatal.
Em sents fatal? Doncs mira, farem una cosa. Penja i et tornem a trucar a veure si tenim una mica més de sort. D'acord?
Ok.
Vinga,
sí,
fins ara.
Sí.
Molt bé, doncs a veure si podem resoldre aquest petit problema, més que res perquè la comunicació sigui més fluida, més clara, no tinguem tants problemes a l'hora d'entendre'ns, és el que té la telefonia, i des que hi ha tants telèfons mòbils encara més complicat. Bé, doncs, si us sembla, mentre esperem a la Georgia, m'agradaria començar pel primer dels temes que us he proposat per avui, que té a veure amb l'ESPAU, aquesta prova d'accés a la universitat, que estan preparant, ja els hi queden pocs dies, perquè està prevista per als dies 11, 12 i 13 de juny, i aquells que volen accedir a la universitat doncs estan aprofitant aquests últims dies per preparar-se, a veure si poden aconseguir doncs, cursar estudis universitaris a partir del curs que ve. Georgia.
Anem.
Ja, sí, no?
Ja.
Perfecte.
Sí.
Perfecte. Doncs comencem, com us deia, per l'ESPAU, per aquestes proves, i és que no hi ha edició que no hi hagi doncs, una mica d'enrenou, una mica de soroll al respecte d'aquestes proves. Ara i enguany, diríem que el tema de controvèrsia està en les faltes ortogràfiques. És a dir, després de dir dimecres que les faltes ortogràfiques no descomptarien els exàmens que no fossin de llengua, el Departament de Recerca i Universitats ha rectificat aquest dijous i ha dit que l'ortografia sí que tindrà en compte, es tindrà en compte en 6 matèries. Això és una mica marejar la perdiu abans de començar, doncs, marejar el personal. De totes maneres, és una decisió que vosaltres com valoreu? Enteneu que sigui així?
Jo sí.
Jo
no.
També.
Jo, sí. Mira, saps que, Carme, que les faltes d'ortografia no les aguanto, no les he suportat mai. Mai. Vull dir, aquí et demostra el suposo, el nivell de, com a mínim, cultura lingüística que tens. Perquè si un tio que s'està presentant a la CELE per poder ser advocat i m'està fotent faltes d'ortografia, pues va ser que no. Sí? No, ho trobo perfecte.
Jo també ho trobo horrible, eh? O sigui, és que no puc concebre que el mateix departament ja digui als estudiants, sí, que l'ortografia no és tan important, que si fan algunes faltes, mira, tampoc trauran punts. És com si, no, a matemàtiques diguéssim, bueno, mira, si algú s'equivoca amb una multiplicació però ha resolt bé el problema, només que no sap multiplicar bé, no passa res. És que jo no puc entendre. No puc entendre. És que, clar, què passarà? Que hi haurà els biòlegs que escriuran en falta? Bueno, el metge farà la recepta amb faltes d'ortografia. És que no puc entendre-ho. Que no es valori.
Lluís?
No, totalment d'acord. I la veritat és que cada dia veiem que escrivim, almenys pitjor. Escriure, cada vegada pitjor. Per culpa, les xarxes, el WhatsApp, a vegades reps algun missatge i has d'anar interpretant les abreviacions, les paraules que li falten lletres, i dius, home, quina vergonya, almenys escrit s'ha de tenir molta cura.
Us sembla més que és una pràctica habitual entre els joves, no tant amb els d'altres generacions?
Com?
Crec que sí.
Que dic que és, és una pràctica, això de deixar passar les faltes d'ortografia, perquè s'han acostumat a escriure de qualsevol manera, amb abreviacions i coses d'aquestes, que és més habitual entre la gent jove que no pas en generacions anteriors, no?
Sí, sí. Anem fent que les properes generacions siguin burros totals. Saps? És que els hi permetem absolutament tot. No pot ser això. Vull dir, no escrius bé, fas faltes d'ortografia, doncs no està prou, xaval. És que això va així. És que al final acabarem tenint unes generacions... Bueno, no sé, jo és que estic molt... Avui estic molt esbarada, Carme. Estic molt...
Tots els divendres sí. Estàs esbarada.
Jo és que els divendres estic molt esbarada.
És un mal dia per tu.
És un mal dia perquè sé que tothom plega i jo demà encara haig de treballar.
I tu encara has de treballar. De totes maneres, hi ha una cosa curiosa, que és el que apuntava abans la Maribel, que sigui el mateix departament, que un dia digui una cosa, que l'endemà digui una altra. A veure, es considera important o no es considera important? I si no es considera important que la base de l'escriptura, de l'expressió escrita, es pugui fer de qualsevol manera, i t'ho estiguin dient des de un departament d'universitats...
Totalment incomprensible.
Sí, no?
Jo pregunto un com els altres, eh?
Sí, a veure, no us trepitgeu, que avui voleu parlar tots alhora. Vinga.
Volem parlar tots, que estem indignats, que som grans.
Vinga, Maribel.
No, jo deia que quan se suposa que les faltes d'ortografia seran inacceptables, perquè aquests nois i noies l'any que ve estaran a la universitat i allà també no comptaran les faltes, perquè clar, allà sí que no els hi faran dictats per aprendre ortografia. Vull dir, és que quan, en quin moment se suposa que les faltes són inacceptables? És el que jo em pregunto.
Més opinions. A veure, la Georgia estava apuntant també abans de trepitjar-se.
No, que dic que si hi ha el departament, ja ara sí, ara no, ara no. És que aviam, és que això és que en 60. A veure,
perquè...
igual és que...
No, no penseu que és una, a veure, és un respecte a la pròpia llengua, a dignificar la llengua la que es faci servir, eh? No estem parlant ara d'una o de l'altra. O sigui, és un maltracte, és un maltracte a la llengua. considerar o permetre que es puguin fer faltes d'ortografia a aquests nivells?
Sí, sí, ho és. És un, sí, sí, per mi sí.
Sí?
Però sí, mare meva.
Luis...
Si aixequessin el cap, hòstia, tu, de veritat, sí.
Si aquests estudiants han tingut tota la seva etapa d'escolarització per aprendre a escriure correctament, ara perquè arriben a la pau, ara ja no es té en compte. Doncs no. I que, a més, ho digui el departament, em sembla una bestiesa. Així es pot considerar. I, naturalment, jo no sé si serà per deformació professional, però després de 42 anys de ser mestre, doncs ha estat la lluita contínua de cada dia. De cada dia. Ah, per un accent... Ah, per una lletra B alta, B baixa... Ah, és que les paraules canvien, a vegades, segons
coma.
Com les escrius.
Mm-hmm. Eh? I les comes.
I les comes, els signes.
I com canvien el sentit d'una frase.
Per això, que és molt important, escriure bé.
Sol Albert, a ver i a ver, mare meva. Aquest, sí, aquest és la mia. I el ahir i l'ai, mare meva. Hòstia, noi, és que de veritat... Fa mal els ulls quan ho veus.
Sí, exacte. Fa mal els
ulls. A mi em fan mal els ulls.
Sí, sí.
Mira, aquesta és una frase molt típica, eh? Fer mal els ulls, quan veieu una falta d'ortografia.
A veure,
i tant, i a vegades allò de que l'accentuació... Ah, és que si són majúscules no s'accentuen.
Sí,
home, estem acostumats a veure rètols a les carreteres, a llocs, o a vegades artísticament, quan es fa un rètol d'una festa, del que fos, i ahir sí que fiquen qualsevol bestiesa ortogràfica. Home, això serà artísticament, però si has d'escriure un escrit, doncs tingues en compte, si és majúscula i ha de portar accent, doncs que porti l'accent.
Clar. Jo soc d'aquelles que, per exemple, sobretot a les xarxes socials, vamos a ver, bueno, vamos, i no a ver, sinó a ver alta i tal, no? I ho dic, els hi contesto, vamos a ver, i em contesten, ja s'ha vingut a la listilla.
clar, perquè aquesta és una tendència, no sé si us passa a vosaltres, que tendiu a corregir quan veieu una falta ortogràfica, sobretot si us esteu comunicant amb una altra persona, tendiu a corregir els errors?
Jo depèn amb qui. Perquè a vegades veus que no...
Això, perquè clar, si no ja saps que et fotràs amb una, com es diu allò, una camisària de vares, o no sé com ho diuen, millor que allà, i deixar-lo com un incul, i ja està, és igual, deixem-ho estar.
Tu, Lluís, què deies?
No, que depèn amb qui, perquè jo ho he intentat, ho he fet a vegades, inclús amb el meu net, doncs quan m'envia algun missatge per WhatsApp li dic, escolta, mira, no, els signes d'exclamació, d'interrogació... Doncs tant en català com en castellà van al principi i al final. Ah, no, només al final.
En català sí, en català sí.
En català què?
En català van al final.
Al principi no van en català.
Clar, en català només al final. En castellà sí que però... és principi i final, sí.
Doncs això. I a vegades aquesta interferència que pot haver-hi, o també en anglès, que també només és al final, dic, home, doncs tu mira amb què escrius, no? I segons el que escrius, hi ha unes normes i s'han de respectar.
Clar. Sí, efectivament, hi ha unes normes. Maribel?
No, jo crec que és una generació que és que no llegeix. Perquè l'ortografia també és molt visual, perquè algunes vegades ja me'n recordo que dius ai, això va maco sense sac. Ho escrivia de les dues maneres i ja hi havia una que feia mal als ulls. Però clar, és que llegint s'aprèn també molta ortografia. No llegeixen, escriuen malament a les xarxes socials. Parlen que, bueno, en fi, que ja no... Tampoc no cal dir-ho. Sí, cada frase hi ha tres paraulotes. Sí, i és com una qüestió d'amistat. No sé,
ai, Maribel, aquí sí que jo soc d'aquestes, jo és que soc molt mal parlant. Això és un defecte que tinc. Escolta, Albert Fotre està en el Pompeu Fabra.
Ja existeix, clar.
Existeix, sí. Albert Fotre. Però no sé
però
per
jo...
què. Albert Fotre tothom el té com si estiguessis mal parlant.
No, però jo em refereixo, jo, Jordi, em refereixo que quan se saluden, no,
hola, cabrón, com et va? No sé,
com et va? D'una vorera a l'altra. I jo dic, oh.
Ara es diuen bro, ara es diuen bro. Ah, bueno, ja no bro, és ni en castellà ni en català, ara són bro.
Bueno, bro encara, perquè no, quan pensen, bro, no?
Però
adéu, puta.
Adéu, escolta, adéu no us estic acomiadant. Que ara estava pensant una cosa i és que potser se'ls ha tolerat, ara que arriben a fer un pas important, que és l'accés a la universitat, i es contempla això, voleu dir que no s'ha estat molt permissiu fins a aquest moment? És a dir, en les diferents etapes de sí, l'educació, se'ls ha deixat fer, s'ha fet la vista grossa i no s'ha insistit en que s'escrivís d'una manera correcta?
Ai, pregunto. No sé, potser vaig equivocada, però jo tenia entès que només es podien fer tres faltes d'ortografia, si no els suspenia. No sé si això ha canviat des de quan era jove.
De totes maneres, jo crec que ja per començar abans, ja quan tenien 3 anyets, es començava amb les lletres de Val, una mica. Quan en tenien 5 i havien de passar a primer, ja sabien gairebé llegir. Però és que ara no. Jo no sé, cada vegada... Mira, em sembla que cada vegada se'ls demana menys esforç. No se'ls ensenya que un s'ha d'esforçar. I quan ets gran, ostres, vas a treballar, o és igual, hi ha un esforç, t'has d'esforçar en moltes coses. Jo tinc la sensació que s'ha d'ensenyar jugant, si no és una qüestió lúdica i que ho entenguin millor, i el seu ritme, i mira, perdona, jo amb això, entre com era la nostra època, que jo soc molt gran, que en tinc més de 70, tampoc calia, però és que cada vegada em sembla que van derivant més. Bueno, ni memoritzar tampoc, eh? Que una cosa és tot de memòria i una altra és que no memoritzar gens.
Segurament que vosaltres sou de l'època dels dictats, no?
Oh, i tant, i les redaccions, i els dictats.
I redaccions, és veritat.
Sí, i les faltes per descomptat, que era el més important.
Potser no es porta tant això ara, no?
Això del dictat em fa molta gràcia, perquè quan jo estava, sembla que era segon de BUP, imagina't, i jo era bastant trapella a la classe, vull dir, no callava, sí, bé, ja ho podeu notar, ara així de gran, que sobre la continuació sent igual.
Ho notem una mica, sí.
Sí, doncs,
però ja ens agrada, eh?
El profe de llengua, me'n recordo que ens feia una redacció i deia, volia castigar sense ser tu i tu fora, no, volia castigar, no sé com explicar-vos-ho, d'una manera que aquell me deia, us faré una redacció, qui faci més de 5 faltes estarà castigat a la tarda a venir durant una hora a fer redaccions, val? I em volia enganxar a mi, perquè jo era la més...
Rebel.
Sí, va ser, aviam, no és perquè érem a flors, però vaig ser l'única que no hi vaig anar-hi.
et vas escapolir.
Mai, les faltes d'ortografia, mai. I, per exemple, en el Nic, en el meu fill, és algo que li m'ha aixecat des de molt petit. Les faltes, i no em fa, la veritat és que no em fa. I quan m'escriu en mòbil, m'escriu amb totes les paraules, eh?
Lluís, s'hauria de recuperar això de fer més redaccions, més dictats.
I tant.
I jo me'n recordo de que si tenies una falta l'havies de copiar 10 vegades.
Sí.
Aquesta era una altra.
Aquí no havia arribat jo.
I ahir, doncs, també et fixaves bé de com s'escrivia. I també em va fer gràcia, doncs, veure que al principi jo corregia en vermell per cridar l'atenció, on estava
la grada.
I ara no s'ha de fer amb verd.
No pot ser.
Amb verd.
Sí, això ja és.
On estem arribat? On estem?
Escolta, de veritat, ara vaig a un taco, Maribel. Estem agilant els nens.
Estem què?
Te diré un taco.
Quin?
Que estem agilipollant els nens.
Em sembla que no és la primera vegada que surt en una tertúlia del Connectats, eh? aquesta idea, que no és la primera vegada que surt en el Connectats, aquesta idea.
No és veritat que em diuen parlar. Què és això? No, l'autoestima del nen en vermell. Bé, no, noi, de veritat, eh? En verd diu que s'ha de fer, ara?
Sí, jo l'última vegada s'ha de fer en verd. Verd d'esperança.
D'aquí home, quatre doncs... dies ho faran fer amb glitter, amb purpurina, per veure si... per favor.
I amb uns gomets, també, enganxats.
Oh, sí, uns stickers, també, sí.
Mireu, no abandonem del tot el tema de la comunicació, perquè també us he fet arribar una notícia que no sé si us ha sorprès, i és aquesta possibilitat que una mare... pugui anar o estigui sancionada en presó per agredir una altra mare després de discutir-se en el xat del WhatsApp escolar. I això és ben bé que els grups de WhatsApp els carrega el diable. No?
Totalment.
Vosaltres esteu... Clar, m'imagino que sí, la majoria, qui més qui menys, té algun grup de WhatsApp, si no té una pila de grups. Vosaltres esteu en grups de WhatsApp?
Sí.
I us heu trobat en alguna situació d'allò de mals entesos, de que us ha complicat el fet de comunicar-vos exclusivament pel WhatsApp? Us ha complicat l'entesa, creat mal rotllo? No sé, heu tingut alguna mala experiència?
Bueno, jo vaig dir en un xat, anava dirigit a una persona i el vaig posar en el xat dels pares. I tots els pares ho van llegir-ho. I m'estava carregant la mare d'un... I ho va llegir ella.
Que també estava en el grup, la mare aquesta.
Ah. O sigui, érem dos mares, sí, que estàvem en el xat dels pares. Llavors, aquesta mare i jo teníem molt bon rotllo. I en el xat dels pares s'estaven dient moltes tonteries. I vaig dir, per què allà, perquè aquesta... Però escrivint-li amb ella... Vaig apretar, ok, i en comptes d'enviar-li amb ella la vaig enviar en el xat dels papes de la classe. Però ningú va dir res. Ningú. Va sortir allà com, saps?
Qui calla otorga, no?
Sí.
Bueno, otorga, sí, en aquest cas, sí.
Però si tu...
Jo m'he quedat intrigat.
Anar a col·le va ser com una mica, ai. Però no va passar res.
Maribel.
No, jo m'he quedat intrigada amb aquesta notícia de que es van barallar, es van citar, es van barallar, i una ja va anar a la cita aquesta amb un cúter.
Sí, que va agredir.
No sé el motiu, quin motiu tenien. I, a banda, una altra cosa, una persona que ja va amb un cúter, per mi, és que és una delinqüent. Sí, però no sé, no m'entra al cap quin era el motiu tan greu de la baralla.
Aquesta és una altra. O sigui, quan estàs en un grup de pares d'escola, se suposa que és per facilitar una mica l'entesa, la logística, una mica tot. És un WhatsApp per compartir preocupacions, no? Per estar al cas informats de qualsevol cosa que pugui succeir en el grup de la classe. Però que s'arribin a aquests extrems... Tu com ho veus,
no,
Lluís?
En el d'això no posava la notícia, no posa quin era el motiu.
No, el motiu no consta. Només el que ha passat.
Jo crec que aquests grups, com s'està dient, són per aclarir dubtes. I, naturalment, si hi ha alguna idea que esteu posada a l'altra, doncs es truca aquella persona i es parla amb ella. Perquè una cosa és escriure i una altra cosa és parlar. Llavors, al parlar pots reaccionar millor. Ara, arribar a un extrem, a agredir-se amb un cúter, a lo millor és que aquella dona feia manualitats i portava el cúter per tallar cartró, però arribar a aquest extrem ens sent una bestiesa. I jo, que formo part també de grups, amb alguns d'ells que sóc administrador, doncs si algú treu una mica fora del tema, li dic o calles o et trec del grup.
O sigui que així tu gestiones el grup.
Amb alguns grups dels que estic, sí, sóc l'administrador. I aleshores jo primer l'aviso. Mira, escolta, no vagis per aquest camí, o si tens aquest problema amb aquella persona, millor que parlis amb ella. Que no, que continua RGR, doncs fora.
Clar, el que pot passar, el que es pot fer en alguns casos, i això suposo que va molt bé, és establir normes en els grups de WhatsApp. És a dir, si el grup està per passar informació i hi ha un gestor, doncs únicament que serveixi per passar aquesta informació i per si algú ha d'opinar, doncs que digui sí, no, o que respongui, no, a la pregunta que faci l'administrador. Però unes normes bàsiques s'haurien de tenir clares en aquests grups de WhatsApp, sí, sí. Us sembla?
Sempre, sempre, sempre.
Sí, que tinguem que fer allà, inclús, sí. Normes als pares, ja saps? Com si fossin canalla. Sí.
Sincerament, home, però... aquests sí. Grups de pares d'escola, jo és que els trauria. Et fas un grup petitó amb els pares o mares amb qui t'hi ha vens, de la classe. Exacte. Del teu nen i prou, sí. I ja està. I si tens algun dubte d'uns deures o de no sé què, o de no sé quantos, doncs, escolta, el teu fill que s'espavili. Mira, avui vas sense deures, perquè no saps si hi entens o no. Ja t'espavilaràs amb el mestre, m'entens? Perquè, clar, arriba un moment que gestionem l'agenda... Bueno, jo ho veig pels meus nets, l'agenda de les criatures, i elles... Tio, no tens una agenda, apunta tu, i si no, espavila't. Vull dir, hi ha conseqüències quan un s'equivoca. No ho sé...
I quan no s'equivoca, també. Sempre hi ha conseqüències.
Sí.
Jordi.
Llavors, per exemple, també hi ha el pare o la mare d'aquests que ni llegeixen l'agenda, ni res, ni se n'enteren, i de seguida se n'aprofiten del xat. Quins deures tenim per tal dia? Què hem de portar de tal dia?
Sí,
sí. I sí, dius, bueno, tu, escolta'm, estigues una mica més al tanto...
El tema d'una... El tema donaria per parlar bastant més, però com que no ens queda més temps, ho deixarem aquí. I espero, no sé si feu festa. La Maribel sí, no?
Sí,
Maribel,
tant.
Tu ja tens festa. En Lluís fa festa dilluns?
Sí, sí, aquí al Prat el dilluns és festiu.
Molt bé.
A on?
Al Prat. Hi ha algun...
Prat,
no,
Prat
no tot arreu, però vaja... Ho deixem aquí, que gaudiu del cap de setmana i els que tingueu pont, també. Gràcies,
vinga,
que vagi molt
igualment.
Bé. Adéu-siau.
Adéu, bon cap de
setmana. Una abraçada.
Adéu.
Cugat Ràdio 91.5, la ràdio de Sant Cugat.
Sea frío de mi amor y no me vino. Única salida, música en mi vida. Cerra me motiva, pero sentirla me aviva. Como alcohólico, por cada gota hay un grito. Sin saber que necesito, mi mente derrito. Y como me lloro, me desplomo. Poco a poco conmigo mismo me desahogo. Lo siento, mamá, no quería llorar. Ya no sé qué hacer, todo lo hago fatal. Estoy cansado de verdad, no sé qué me quedará. Pero lo siento, mamá, ya no quiero estar. Que encerrado en contra de mi mente y gritando a las la culpa vive en mi subconsciente y esta vida es más deprimente. Los problemas no les hago frente. Mis verdades mienten. Las caídas ahora son frecuentes y mis letras son seres vivientes. Pero ahora te lo digo en serio, te aviso que no estoy cuerdo. Otra noche. noche más escribiendo letras de temas que poco a poco se completan. No quiero ganar ni premios ni tetas, quiero hacer temas que a mí me representan. Porque ya no soy, porque ya no siento, porque poco a poco yo me desvanezco. Porque ya no soy, porque ya no siento, porque poco a poco yo me desvanezco. Lo siento, mamá, no quería llorar, ya no sé qué hacer, todo lo hago fatal. Estoy cansado de verdad, no sé qué me quedará, pero lo siento, mamá, ya no quiero estar. Que encerrado en contra de mi mente y gritando las cosas que siento. La culpa vive en mi subconsciente y esta vida es más que mi mente. Los problemas no les hago frente. Mis verdades mienten, las caídas ahora son frecuentes y mis letras son seres.
Cugat Ràdio 91.5, la ràdio de Sant Cugat.
A les 5 de la tarda i 4 minuts anem ràpidament fins al Servei Català de Trànsit. Marta Carbó, bona tarda.
Hola, bona tarda. Circulació complicada aquesta hora, diversos trams de l'AP7, especialment per un accident que hi ha hagut aquest matí a la Granada, que talla dos carrils en sentit nord, en sentit Barcelona. Hi ha un camió accidentat que portava vidres i s'ha provocat retencions de més d'11 quilòmetres des de Santa Margarida i els Monjos fins a la Granada, com dèiem, en sentit nord, en sentit Girona. A més, el tram de l'AP7 sud, per volum de trànsit, hi ha aturades entre Castellbisbal i Gelida, com dèiem, en sentit sud, i també a l'alçada de Subirats. A l'AP7 Nord, retencions per volum de trànsit entre Barberà i Mollet en sentit Girona. També destacar la C13 es troba tallada entre Llavorsí, en tots els sentits de la marxa per un accident, i pel que fa a vies més properes a Barcelona, doncs veiem aturades també a la C58 d'entrada a la capital catalana, a la Pota Nord des de Montigalà fins al nus de la Trinitat, a la C32 a Sant Boi en tots els sentits de la marxa, i també a la 2 de Cornellà, també en tots els sentits de circulació, a les rondes aturades en tots els sentits de la marxa en els trams habituals. De moment això és tot, des de Cera de Trànsit. Molt bona tarda.
Gràcies i bona tarda, Marta.
Connectats, una experiència radiofònica a Sabadell, Sant Cugat, Castellà.
Avui a l'Espai d'Entitats volem conèixer més a fons la colla de Trabucaires de Sant Cugat, una entitat que va néixer el 18 de desembre de 2012 amb la voluntat de recuperar i mantenir viu aquest element festiu i reivindicatiu de la cultura catalana. Amb gairebé 13 anys de trajectòria volem fer balanç del seu camí i saber com vam començar, quins entrebancs han hagut de superar i cap a on volen anar. A més, la Festa Major d'enguany arriba amb una novetat molt especial, el seguici del ram de Festa Major, on s'està entrenaran els Trabuquets, una nova figura pensada per fer créixer la colla i involucrar-hi els més petits. Saludem el Jordi Castro, que és membre de Trabucaires Sant Cugat. Jordi, benvingut.
Hola, bona tarda.
Sant Cugat va tenir la primera colla de Trabucaires el 1988, una colla que aleshores formava part de Geganters. Sí. L'entitat es va dissoldre el 2006 i no va ser fins a finals del 2012 que es va refundar i naixia l'actual colla de Trabucaires de Sant Cugat. Qui va iniciar el projecte i quins objectius es va marcar en aquest nou principi?
A veure, van començar, que jo conegui, estaven el Marc Puiggarí des de principi, hi havia el Pep també, la Mercè, que la parella del Pep, l'Aroa, i a poc a poc ha anat creixent la colla, s'ha anat venint gent de fora de Sant Cugat, gent de Sant Cugat, i bueno, ara últimament estem aconseguint, jo sóc dels nous, fa 4 anyets o així que sóc a la colla, i aquest any hem tingut 3 incorporacions més. Per tant, estem aconseguint que la colla vagi creixent. Problemes, doncs, com sempre, els econòmics i tal, perquè pertany a la nostra colla, té un cost econòmic inicial, que és comprar l'arma. I poca cosa més, a partir d'aquí, a poc, i anar creixent.
I cal una llicència especial, una autorització, sí. Un permís?
Sí, sí, lògicament, quan vas a buscar una arma, si no tens la llicència d'armes, no pots comprar-la. Sempre que sortim en un seguici, en una actuació, a qualsevol lloc, donem avís a la Guàrdia Civil ve, passa revisió d'armes, revisió de pólvora, revisió de detonadors, que les llicències no estiguin caducades, o sigui, cada vegada tenim aquest tràmit de verificar que som qui som i que ho estem fent tot bé.
I què pot costar una arma d'aquestes, aproximadament?
Depèn, la pots trobar de segona mà al voltant dels 300 euros i si la vols nova, doncs depèn de la qualitat que vulguis buscar. Però 2.000, 1.500, 2.000...
Esteu contents de com ha anat evolucionant la colla de fins a dia d'avui, no? Després de tot això que hem comentat, ha revifat, podríem dir, aquesta tradició?
Sí, la colla, a poc, amb les coses que hem anat muntant, entre els seguicis, l'any passat vam incorporar a les albades, ens vam incorporar també una altra vegada a fer la despertada i tal, i això sembla que no ha anat animant a gent del poble que s'han vingut amb nosaltres. Aquest any també, gràcies al 50è de l'Esbart, hem estrenat ball, que fins ara només galejàvem pel carrer caminant. Ja tenim un ball coreografiat, amb música, Per tant, la cosa, a poc anem evolucionant i contents.
Quanta gent forma part de Trabucaires ara mateix?
Actualment hi ha unes 12 persones que galegen i 5 o 6 persones més que ens acompanyen, a part dels infants que venen amb nosaltres.
Uh-huh. I abans comentaves obstacles, dificultats, bueno, com sempre, no? Totes les entitats, ja sabem
totes
que...
Totes les entitats tenim el problema dels econòmics, en el nostre cas el demanar permís a la Guàrdia Civil, el, per voler fer una activitat el demanar permisos de via pública... Tot això són petits entrebancs i tal, que com ja el sabem anem solventant, però hi ha vegades que penses, ostres, per sortir a fer una cosa pel poble i tal, és feixuc, però ho fem que ens agrada i tal, i bé.
I aneu tirant, no?
Sí, bueno, anem tirant, sí.
Ha canviat molt el perfil dels membres de la colla durant aquests gairebé 13 anys?
Durant els 13 anys no t'ho sé dir perquè no formava part jo. Sí que és veritat que quan jo vaig entrar era el més jove de la colla, uh-huh. I ara ja no ho soc. Per tant, la colla està entrant gent i gent jove, per tant, amb ganes i força i ganes de treballar.
I si li haguessis de fer un diagnòstic ara mateix a la colla, en quin estat de salut diries que està?
Jo trobo que està bé, perquè els que estem ben avinguts i tal, i com et dic, com està entrant gent nova i gent jove, això està arrossegant, per exemple, els infants que venen amb nosaltres també els agrada, tenen ganes, i probablement la meva esperança és que quan arribin a tenir l'edat i la possibilitat es treguin permisos d'arma i que segueixin fent créixer la colla.
Creieu que la gent coneix la tradició dels trabucaires i quin paper jugueu dins de la tradició catalana?
No massa. T'he de dir que la gent, un dels entrebancs que tenim és que si fem soroll per fer soroll no els agrada. No els agrada i molta gent s'aparta de nosaltres. El que estem intentant ara d'intentar galejar en ordre, fer un ball i tal, ens ajuda que la gent ens conegui. La gent, per exemple, no sap quin és el sentit d'un trabucaire dins del seguici de festa major, que és anunciar que arriba la festa i anunciar per quina part del poble s'està portant a terme la festa. Amb el nostre soroll fem venir la gent dels voltants a veure la nostra festa.
Mhm. També potser s'ha fet algun intent d'explicar, d'acostar aquesta tradició a la ciutadania? És a dir, si la ciutadania no acaba d'entendre, vosaltres us heu plantejat en algun moment de dir, escolta, potser hauríem de ser nosaltres, no?, que ens hi acostéssim?
Bé, nosaltres, quan algú ens pregunta i tal, sempre expliquem i estem intentant buscar temps i hores per començar a anar. Ja estem anant al centre obert, intentant anar a escoles i tal, explicar-los als infants el que són els trabucaires, que no són uns tios com pistoles que van pegando tiros, que és el que he sentit més d'una vegada. Vale? O sigui, els expliquem d'on ve la tradició, els expliquem que aquesta era l'arma dels bandolers en el moment dels atacs i l'arma de defensa dels pagesos, que més que el mal que infligien era el soroll, l'espant i l'atemoria a la gent.
La festa major, ja n'hem parlat i ha anat sortint a la conversa, sens dubte, el moment culminant. Com us esteu preparant per a la festa d'enguany?
Bueno, com t'he dit, per la festa d'enguany podrem lluir un ball nou. El nostre interès és sortir més del que sortim, sortir per albades un altre cop i fer que la gent, quan ens vegi, tingui ganes de veure'ns. I un dels nostres objectius és que la gent de Sant Cugat, quan ens vegi, sàpiga quan hem de disparar i, per tant, no ens hi tingui por. Estarem sempre, tenim la possibilitat d'avisem, porteu taps, porteu cascos, nosaltres sempre portem algun tap de més, però, clar, no podem repartir a tota la població i estem en això, en que conscienciar la gent del que fem perquè ho puguin gaudir i no patir-ho.
Uh-huh. I sabeu quin dia de la festa major presenteu aquest ball?
El ball ja està presentat.
Sí, però quan el podrà veure la gent per aquesta festa major?
Suposo que durant els dos seguicis, en algun dels moments a les places i tal, el podrem anar fent segons com anem de tempos i tal. I la nostra intenció és, en els esclats del final del seguici, fer-los. Però clar, aquí serà difícil veure perquè hi ha tota l'esclat de tot el grup, de totes les entitats.
Mm-hmm. Jordi, tu parlaves de les albades. Les albades, de fet, ara no estan, no? Sí, encara hi són?
Les albades, fins l'any passat ja vam sortir nosaltres, però abans sortien les albades musicals només. Sortia l'Escola de Música Tradicional i anava pels carrers del poble fent les albades de Sant Pere. Aquest any passat ja ens vam incorporar nosaltres i vam dividir dos recorreguts. Les albades musicals van anar a direcció a l'estació i les albades als trabucaires van en una direcció a plaça del Coll. Però la intenció és sempre la mateixa. avisar el poble, esperar el poble, és festa major, és el dia de la festa.
Uh-huh. El seguici del ram és una de les grans novetats de la festa major de Sant Cugat d'enguany? Sí. Sí. Ens heu explicat que hi haurà els trabuquets. Els trabuquets són una manera d'implicar les noves generacions, els més jovenets?
Els trabuquets és una manera de fer-nos acostar els joves a nosaltres. És una manera que els nostres petits també puguin sortir amb el que fem nosaltres. I bueno, és el que es va, quan es va presentar el seguici del ram, és el que ja va explicar la representant. Faran un ball tradicional que es fa servir en moltes festes majors, i en el moment en què nosaltres com a adults faríem servir el trabuc per galejar, ells faran explosions de confeti. O bé projectats amb la mà, o bé amb canó de confeti.
Uh-huh. Quants trabuquets teniu?
El ball el formaran 8 persones,
sí.
8 trabuquets, i la idea és que hi hagi 2 o 4 a reserva durant el seguici perquè vagin tornant-se. Per tant, estem comptant amb una dotzena de nens.
I, bueno, imagino que darrere d'això hi ha un treball, no? Que esteu intentant fer per tenir garantit un relleu generacional dins de la colla.
Clar, pensa que, per exemple, Trabucaires és una colla que no té canalla. Només té els fills dels que hi formem part. Nosaltres, per poder fer aquest ball, hem hagut d'anar a les escoles, a les altres entitats que tenen excedent de crius i tal, i oferir, si voleu participar al seguici, nosaltres tenim aquesta oportunitat. Tenim una de les noies que forma part de la colla de trabuqueres, que és menor d'edat, que s'ha implicat per dur el ball dels trabuquets, i aquest any una noia menor serà qui conduirà el ball. Per tant, anirà ella i un responsable major d'edat, lògicament. Amb tots aquests nens i tal, no seran tots els pares, però també hi ha 3-4 pares referents que aniran vestits, aniran amb el grup i els acompanyaran tota l'estona per si hi hagués qualsevol tipus de problema, que esperem que no hi passi.
Uh-huh. Ja hem comentat abans que hi ha persones que els espanta el so dels trabucs. Hi ha qui els espanta i hi ha qui li molesta, no? Ens hauríem de preparar d'alguna manera especial, com quan de vegades hi ha el correfoc, sempre s'anuncien unes mesures de seguretat. En el cas dels trabucaires també s'haurien d'incloure recomanacions?
Seria convenient, sí, que inclús en el programa podrien sortir, però jo crec que seria convenient que tothom que els vulgués veure i tal, passes per la farmàcia o per algun lloc i agafes uns taps de piscina normals. Tu vas a la farmàcia i dius, necessito uns taps pel soroll. I són baratos i pots gaudir el doble. Després hi ha el tema de, quan tu veus un trabucaire, si te'l mires saps quan dispararà. Perquè nosaltres abans de disparar fem uns gestos molt característics, que és aixecar l'arma, tenim l'arma amunt, la girem perquè... Llavors veus que aquí hi passarà alguna cosa. El tema és, com són diversos, tu pots estar pendent d'un i et dispara un altre. Però pensa que quan estiguis a partir d'un parell de metres nostres, si portes els taps i estàs una mica a la guai, ens veuràs el que hem de fer. També volem disparar de manera, a partir d'ara i tal, que la gent sàpiga qui de tots nosaltres serà qui galejarà, i així suposo que el susto és més petit. I el que és la molèstia auditiva, posant-te a 3 metres de distància i taps, en principi és mínima.
Uh-huh. Algú es pot preguntar, què fan els trabucaires durant l'any? Perquè, clar, mentre no arriba la festa major, quina és la vostra dinàmica, quina és la vostra activitat?
Doncs mira, nosaltres, a part de que formem part de la coordinadora de cultura de Sant Cugat, i per tant estem en reunions i demés, fem les nostres trobades, fem les nostres reunions, aquest any hem estat fent quedades per assajar el ball, i després tenim les sortides diferents, anem a la recreació del Timbaler del Bruc, vam anar pel Mil·lenari de Montserrat i tenim diferents sortides que durant l'any anem fent la nostra activitat.
Uh-huh. I relació amb altres entitats de trabucaires?
Sí, i tant.
També,
bueno,
no?
Com a prova, la trobada que fem anualment a Sant Cugat. Cada any a Sant Cugat fem una trobada, venen 3-4 colles i normalment procurem que no sigui sempre la mateixa. Per tant, quan ells venen aquí, si hi ha un bon record i tal, que acostuma a ser així, quan ells fan la seva truca i llavors vas coneixent pobles, vas coneixent cultures, vas coneixent gent, tipus de cercavila, tipus de maneres de galejar, i la veritat és que és molt xulo.
I tens la sensació que es va mantenint aquesta tradició? És a dir, passen també per problemes, per dificultats, els grups de trabucaires d'altres municipis, d'altres entitats?
Sí, els trabucaires, això que
en general,
passa,
no?
Que passa aquí a Sant Cugat, passa a gairebé tot arreu. És més, hi ha alguns pobles de Catalunya que aquest any estàvem de festa grossa perquè havien aconseguit tornar a galejar la seva ciutat. per poder disparar la colla de, una colla de la, d'aquí de prop de Barcelona, no direm noms perquè no s'enfadi ningú, per poder disparar havien de sortir del seu poble, havien d'anar convidats a uns altres pobles.
Mare meva.
Per tant, nosaltres no ens podem queixar de tenir problemes, tenim els necessaris per sortir.
Mm. I com us imagineu la colla d'aquí 10 anys?
Uf.
Complicat, no?
No, però me l'imagino rejuvenida. Me l'imagino rejuvenida perquè, el que et deia, estic veient que la gent que entra no està entrant amb la meva edat de 40 anys, sinó que ara tenim una persona que acaba d'entrar de 20 i poquets. Per tant, d'aquí 10 anys serà més jove que quan vaig entrar jo.
Uh-huh. I quins reptes, quins objectius o quines reivindicacions teniu?
Bueno, reivindicacions o reptes, jo més que una reivindicació vull tractar com a repte és això que et deia, poder sortir a galejar pel Sant Cugat o per qualsevol altre lloc i que passi com en uns altres pobles que quan els veuen venir no som el bicho malo con dientes, sinó que som part de la cultura, som part de la festa, saben que farem soroll, a qui no li agrada es separa i a qui li agrada es queda a gaudir-ho, però ningú els hi fa retrets. Sabem que, per exemple, a l'última trobada nacional, a una colla els hi van tirar ous. Per tant,
no cal.
Si no t'agrada, tanca't a casa, no tal, però no cal que surtis a emprenyar la, la festa.
Què li diries a algú que està plantejant-se formar part de la colla, però encara no s'acaba de decidir? Com els convidaries?
El primer que els convidaria és que vingués a estar amb nosaltres. Que vingués a fer un cercavila amb nosaltres d'acompanyant i que veiés el tipus d'ambient que, amb el que ens movem. Perquè, clar, hi ha moments que són serios, perquè en el moment en què posem la pólvora la cosa es posa sèria, però en el moment que estem abans de disparar, després i tal, és un ambient molt familiar, molt maco. Jo crec que qualsevol les pot apropar, ho pot provar, pot estar amb nosaltres i gaudirà d'una bona estona.
Jordi Castro, membre dels Trabucaires de Sant Cugat, esperem que pugueu celebrar la festa major allò amb gran satisfacció per l'estrena d'aquest ball, que us dona doncs un altre aire, no? Teniu
sí.
una altra sensació
sí.
com a grup. I res, doncs gràcies per passar pel programa, que vagi molt bé.
Moltes gràcies a vosaltres.
Connectats, una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona.
Segur que ja hem començat a pensar en la necessitat de fer vacances, però com arribem? La psicòloga Lara Weinberg reflexiona sobre la necessitat de connectar amb nosaltres mateixos i estimular-nos si cal també. És un bon moment per pensar i valorar com estem i què és el que necessitem. Amb ella conversa, Sara Bella.
Bon dia, una vegada més som a la secció de benestar. Aquest cop tenim a la Lara Weinberg, psicòloga que podeu trobar a Grup Sant Cugat a la plaça de Doctor Galtés. Hola,
bon Lara. Dia, Sara.
Com estàs?
Bé, bé.
Doncs avui em sembla que vens a parlar de les emocions i de la lectura en els més petits amb la canalla, oi? Mm. Com es relaciona tot això, tots aquests contes que han sortit que parlen de les emocions, però potser no cal anar tant a l'específic? Explica'm.
Bueno, ja tenim la sort de tenir una oferta, jo crec que molt creixent, i uns llibres meravellosos i unes llibreries meravelloses. Mm. I és un tema que a mi em sembla que és molt important. I, sí, i jo que porto nens i nenes, no? La consulta també, i em portem amb l'equip, és una cosa que defensem molt.